del Montell en manera els debats d'educació, com segurament ja saben, estan organitzats per la Fundació Joan Dolofí i la Universitat Oberta de Catalunya i compten també amb la col·laboració del Diari Avui i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Com segurament ja saben, aquest tipus de debats han estat posats en marxa per donar resposta al que seria la necessitat de debat del futur de l'educació més enllà del que seria el propi marc escolar i sobretot entenent l'educació en un sentit ampli en un significat més proper al que seria l'educació com a motor de canvi de la política, de la societat, de l'economia, del que seria no només la societat catalana, sinó en un àmbit més global, la societat xarxa mundial. Aquest fòrum s'adreça, no va adreçat a especialistes, tenim la intenció, en el cas, que sigui de molt interès per a persones que d'una banda tinguin una especial sensibilitat en el que és el fenomen educatiu, especialment en un sentit ampli, però també d'actors socials i de persones que estan prenent decisions en diferents institucions i que poden d'alguna manera influir en que l'educació se li doni diferents graus d'importància i en tot cas que tingui un paper diferent per canviar el que seria la societat.
Molt bé, molt bona tarda. Toca presentar molt ràpidament el que serà l'acte d'avui. Els qui heu assistit en les anteriors sessions d'aquest cicle de debats d'educació, d'aquesta tribuna que pretenem, com ara comentava, tribuna permanent de reflexió sobre l'educació i el seu futur, sabreu que l'acte d'avui té algunes característiques especials, fonamentalment perquè tenim tres ponents, això no és habitual, normalment n'hi ha un, i el fet que tinguem tres ponents es deu fonamentalment a que avui el que presentem, em sembla que això s'està acoplant, No, a l'inrevés. Ens el faran pagar per nou, però... doncs us deia que és habitual que sigui només un ponent. Avui en tenim tres perquè el que es presenta, de fet, no és una reflexió individual, sinó és un treball col·lectiu, un treball de reflexió col·lectiva que, com ja explicaran en el seu moment les persones que han coordinat, ha convocat durant un any a un grup molt plural d'experts en el camp del món educatiu, amb un sentit molt ampli, amb un objectiu, que era intentar debatre sense cap tipus d'encotillament, sense cap més límit que el de la voluntat de millorar l'educació i el de la pròpia imaginació, per tal d'aportar reflexions, propostes concretes, de fet aquest era l'encàrrec que des de la Fundació Joan Dolofí varen fer en el seu moment, per tal d'ajudar a enriquir el debat sobre el futur de l'educació a casa nostra, amb el rerefons permanent o de preocupació constant de com assolir realment aquesta igualtat d'oportunitats, que és el que en teoria guia la majoria de les polítiques educatives en el nostre món. Us he de dir que el resultat és molt bo, i ho dic en la mesura en què jo no hi he participat directament, per tant això segur que no ho diran ells ni bona part de la gent del seminari que hi ha participat, ho dic amb tota claretat, i és bo per diversos motius i seré molt breu. El primer perquè és un document que espero que tindreu l'oportunitat de llegir-lo, que no té por d'incomodar. És un document que no té cap prevenció a l'hora de plantejar temes, que no pretén quedar bé i que fins i tot m'atreviria a dir que si aconsegueix en les seves propostes incomodar en els agents i a les institucions que estan al capdavant del món educatiu, provocarà una més gran satisfacció. És un document que no ha tingut cap prevenció d'ubicar-se en allò que podríem definir com a lo políticament correcte. I crec que això, en un moment central en el debat sobre el futur de l'educació a Catalunya i també a l'Estat espanyol i en general en el nostre món, doncs és d'agrair. En segon lloc, perquè és un document que té una voluntat molt clara, i per això les propostes es concreten una darrere l'altra, d'incidir en un debat en un moment on tots sabem i totes sabem que políticament l'educació està en el centre de l'agenda política de casa nostra. Catalunya té pendent l'elaboració d'una llei d'educació. Espanya ha anunciat una reforma del model educatiu i aquestes propostes apareixen amb aquesta voluntat. I finalment, el tercer element que jo vull remarcar, que suposo que també ho faran els tres ponents en algun moment de la seva intervenció, és que aquest és un document carregat, i després explicaré el sentit del que diré ara, carregat de renúncies. És un document elaborat per un grup, com us he dit, plural, de persones de trajectòries professionals i ideològiques molt diverses, que han volgut fer aquest esforç d'estar moltes hores reunides, treballant i discutint, intentant deixar el que cadascú portava darrere la seva motxilla i que possiblement dificultava moltes vegades el diàleg o l'entesa amb altres actors i amb altres agents del món educatiu. Per tant, aquest llibre, que és valent amb les propostes, és també un llibre de renúncies en el millor sentit de la paraula renúncies. No renúncies d'allò que és essencial en la voluntat de millorar l'educació, sinó de renúncies en allò que impedeix el diàleg, que impedeix el consens. I per tant a nosaltres ens satisfà com a Fundació Jaume Bofill molt especialment que aquest llibre hagi pogut sortir a la llum amb el conjunt d'aportacions de gent tan valuosa i tan diversa alhora, perquè vol dir que quan cal el diàleg i el consens és possible. I crec que aquest és el millor missatge que avui, en el moment en què s'inicia Catalunya i Espanya el debat sobre l'educació, que ha d'acabar amb una llei, és un dels millors missatges que podem deixar sobre la taula. Per part meva, res més, presentar-vos a les persones que intervindran. Han estat els coordinadors d'aquest seminari i els que han suportat, diguéssim, la feina d'escriure i de buscar els punts i les comes del treball d'aquest grup de prop de 40 persones. En Ferran Ferrer, que és qui està al mig de la taula, el qui formalment presideix la taula, que és catedràtic a la Universitat Autònoma de Barcelona d'Educació Comparada, el Miquel Àngel Esomba, que està a la seva esquerra, que és professor també a la mateixa universitat i al mateix departament, i en Xavier Bonal, que és el que està a la seva dreta, a la dreta d'en Ferrer. Suposo que és una imatge alegòrica, no busco altres connotacions, en tot cas està a la meva esquerra, per tant, que és professor de Sociologia a la Universitat Autònoma també, i que des d'una perspectiva no tant del món de la pedagogia, doncs ha treballat també el camp de l'educació. Per part meva, agrair-los amb ells tres i especialment a tot l'equip que ha treballat en aquest projecte i que molts d'ells i d'elles estan aquí entre nosaltres, el treball fet, i cedir la paraula a en Ferran Ferrer.
Bueno, bona tarda. En primer lloc, dius que l'estructura d'aquesta ponència que farem es distribuirà de la següent manera. En primer lloc, explicaré una mica alguns aspectes, podríem dir contextuals, a aquest llibre, a aquest document final de propostes i prioritats que puguin servir per entendre el contingut del llibre i de les propostes. En segon lloc, en parlarà en Miquel Àngel Esomba, que presentarà de manera molt resumida algunes de les propostes que entenem que són més significatives. I en tercer lloc en parlarà en Xavier Bonal, que ens presentarà una mica les prioritats que nosaltres hem establert com a grup, com deia en Jordi Sánchez, aquest grup de 40 persones, les prioritats que nosaltres hem establert per fer realitat això del principi d'igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu. Sense més preàmbuls, començaré explicant alguns elements que entenc que poden ajudar una mica a entendre el que després explicarem. En primer lloc, quins eren els objectius que perseguia? Jo diria que bàsicament era un objectiu fonamental i era que volíem assentar una mica les bases de lo que podria ser una agenda política a Catalunya. Volíem establir un seguit de propostes sense establir les estratègies per arribar a aconseguir aquestes propostes, perquè aquesta no era la nostra feina, aquesta és la feina dels polítics, fer l'agenda política és la feina dels polítics. Però en tot cas la nostra feina sí que era donar tota una sèrie d'elements, de propostes i de prioritats en aquestes propostes que enteníem que es tenien que dur a terme per aconseguir això que és tan important com és el principi d'igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu a casa nostra. Per fer això, vàrem seguir un procés, com s'ha dit també, de participació de 40 persones, d'ideologies diverses, de procedències professionals també distintes, i que lògicament això, doncs, en fi, va complicar les coses, però també va fer que el producte final fos tremendament enriquidor. Aquí volem destacar un fet molt important des del nostre punt de vista, a banda de la creació d'aquest grup, i és el fet de que això es fa per iniciativa d'una fundació independent, com és la Fundació Jaume Bofill, i que per tant no es fa per encàrrec ni d'un partit polític, ni de l'administració, ni del govern, en fi, es fa per entendre'ns com una iniciativa que sorgeix de la societat civil. Bé, aquest és un procés que culmina amb aquest llibre i que nosaltres volem destacar que per nosaltres ens agradaria que això no fos un punt final, sinó que fos el punt de partida d'un debat més ampli en l'àmbit de l'educació que nosaltres creiem que és molt necessari a Catalunya en aquests moments. Bé, dit això sobre el procés, voldria dir també que el grup com a tal va partir d'una sèrie de punts que nosaltres vàrem considerar, el conjunt del grup, vàrem considerar una mica com irrenunciables. És evident que en el grup, per començar a treballar, doncs hem d'arribar a una sèrie de punts d'acord, de partida, per poder començar a fer propostes. I jo diria que hi havia tres elements, tres punts de partida, que eren fonamentals en el grup i que van ser plenament acceptats per tots. El primer era considerar que el principi d'igualtat d'oportunitats ha de ser una prioritat fonamental de la política educativa. I aquesta no és una posició tècnica, és una posició ètica. I això, doncs, en fi, en el grup doncs, ho vam prendre com a punt de partida. Amb això, el professor Joan Carlos Tedesco, que va participar en els seminaris que vàrem fer, ens va ajudar bastant a definir aquest tema. Però aquest era un punt de partida molt important. D'aquí no és d'estranyar que el títol del llibre sigui precisament Política Educativa i Igualtat d'Oportunitats. Hem volgut posar l'èmfasi precisament en aquest principi. Segon element o segon punt de partida del grup. El grup entén que equitat i qualitat són indestriables. Que no es pot fer un sistema educatiu de qualitat si resulta que després no és equitatiu. La qualitat, fer un sistema de qualitat, no és fer un sistema on els únics que es beneficien són les elites de la societat. Això no és un sistema de qualitat. Per tant, també, segon punt de partida, qualitat i equitat, dos principis indestriables. Tercer punt de partida, que també per nosaltres era molt important, era que volíem fer un text propositiu, que no vol dir que no fos un text que tingués elements de reflexió prèvia que ens permetin, que ens permetessin fer propostes. Però ens volíem mullar. No volíem fer un seguit de declaracions de caràcter més o menys general que agradés a tothom. No, volíem fer propostes concretes que ens comprometessin a tots. Clar, això ens va portar que al final ens van sortir a prop de 300 propostes, degudament ordenades i degudament, al final, algunes d'elles degudament prioritzades també. Però ens hi volíem mullar, ja que havíem fet l'esforç d'estar treballant durant un any amb això, volíem fer un document que servís precisament per dir quin tipus de sistema educatiu volíem. I algunes d'elles, doncs, evidentment, des del nostre punt de vista, força avançades, algunes hem de reconèixer que són propostes que de fet ja han sortit en altres moments en el debat educatiu ja fa alguns anys, però sens dubte, repeteixo, algunes d'elles que eren sens dubte novedoses. I bé, i amb tot això doncs, ens vam posar a treballar durant un any i el producte final ha estat aquest llibre que presentem de propostes i prioritats. Jo voldria acabar una mica la intervenció afegint una mica quina és la música de fons d'aquest llibre. Quina és la política educativa que hi ha al darrere d'aquest llibre? Al marge una mica de les propostes concretes. Al marge de les propostes concretes, però que permeten entendre les propostes que després es presentaran. I jo crec que podríem entendre que la política educativa que hi ha al darrere d'aquest llibre compleix 6 condicions, o 6 característiques. que són les següents. La primera és que la política educativa requereix el consens entre els grans partits polítics, així com entre els estaments de la comunitat educativa, pares, professors i administració educativa. L'educació és un sector que necessita estabilitat i l'experiència que hem tingut en els darrers anys ens indica que precisament aquesta ha estat una de les mancances importants precisament en el sector educatiu. I es necessita planificar no a curt termini, sinó a mitjà i llarg termini. I això vol dir, per tant, pactes polítics importants entre els partits, repeteixo, i entre la comunitat educativa. Significa també, lògicament, partir del principi de que no hi ha uns que tenen la veritat i uns altres que no la tenen, sinó que significa renúncies com les que nosaltres, com a grup de 40 persones de procedències distintes, hem fet. Segona característica, la política educativa s'ha de construir a partir d'aliances entre sector públic i sector privat, especialment entre aquells centres que tenen una clara vocació de servei públic. Aquí a la política educativa de Catalunya no es pot fer sense el concurs del sector públic i del sector privat. En un sistema educatiu que volem que construeixi un model més equitatiu, ningú sobra, ni ningú s'ha de sentir exclòs, a menys que algú s'hi vulgui sentir exclòs. Sempre partint d'aquest principi de que tant els centres públics com els centres privats que estiguin disposats a fer aquesta aliança posin per davant aquest principi d'igualtat d'oportunitats. D'aquí una de les nostres propostes, que és la xarxa educativa d'utilitat pública on s'integrarien els centres que complissin amb aquest tipus de característiques. Tercer element que ens sembla important, la política educativa ha de tenir un cert grau de valentia política i de visió de futur. Valentia política que ens ha portat a fer algunes propostes, si voleu, agosarades. Com per exemple que els professors del sector públic i del sector privat puguin intercanviar experiències i puguin moure's d'un cantó a l'altre. I que per tant puguin haver-hi professors del sector privat que puguin anar a treballar de manera temporal, si es vol, amb uns centres públics i professors de centres públics que puguin a treballar de manera temporal en centres privats. De tal manera que aquesta manca de coneixement, aquests prejudicis que sovint hi ha entre ambdós sectors, es vagin trencant a partir d'aquest tipus d'aliances. Quarta característica de la política educativa que es veu en el fons del document, els canvis reals que s'han de produir es produiran en la mesura en què posem en el centre de les reformes els agents educatius i concretament i de manera molt especial els professors. Si no volem reformes de maquillatge, els professors han d'estar clarament implicats en aquestes reformes. Cinquena característica, la política educativa actual ha de regir-se per la màxima transparència de l'administració educativa en la gestió del sistema educatiu. Aquí hi ha propostes molt concretes en aquest sentit, per exemple, en l'apartat d'avaluació del sistema educatiu, del qual nosaltres declarem que hauria de ser molt més transparent de lo que ha estat fins ara. I per últim, i per acabar, entenem que la política educativa requereix de recursos més dels que n'hi ha ara, sens dubte, i d'una inversió millor. És a dir, aquí es tractaria d'invertir més i, a més, invertir millor. I això, en fi, no cal, no us vull abrumar amb dades de tipus comparatiu amb altres països, en fi, aquest tipus de coses que ens indiquen que realment fa necessària una major inversió en educació. I amb això jo diria que podem dir que aquest és una mica el paraigues, el marc sobre el qual potser es pot entendre de manera més concreta les propostes que es presentaran a continuació. Miquel Àngel, com vulguis.
Bona tarda. Com comenta en Ferran, em correspon fer una presentació sintètica del que venen a ser les gairebé 300 propostes que s'hi recullen en el marc d'aquest document que presentem avui. Com us podeu imaginar, fer una síntesi de 300 propostes doncs és un exercici fàcil i, per tant, d'alguna manera, el que sí que voldria dir-vos d'entrada és que no patiu, perquè no les presentarem totes, sinó que el que intentarem fer serà, si de cas, elaborar o traslladar posar al damunt de la taula una certa guia per navegants, perquè en certa mesura les persones que realment doncs, l'interès sobre aquest document vagi més enllà de la presentació que duem a terme en aquests moments i es pugui llegir el llibre que surt a la llum pública, doncs pugui tenir també una mica doncs, les idees o tenir en compte doncs, quins han estat els criteris i els principis que han mogut la redacció i l'elaboració d'aquestes propostes. Òbviament, realitzeu un document de propostes de política educativa per la millora de la igualtat d'oportunitats ens va situar en un principi en la necessitat de situar quins eren els elements claus, és a dir, els agents, les estructures i els processos que d'alguna manera resultarien essencials per tal de transformar el sistema educatiu en el seu conjunt per aconseguir aquesta finalitat. I ens apareixien fonamentalment 6 elements que al cap i a la fi han esdevingut els 6 capítols que formen part del document de propostes. Quan ens preguntàvem sobre el qui, és a dir, sobre els agents clau de canvi, és obvi que ens apareixia la necessitat i la idea de tenir en compte els professionals de l'educació, en una perspectiva àmplia, no només pensant en el sector docent, sinó en una idea global de professionals de l'educació. Pensant en l'on, és a dir, a quins contextos educatius calia prioritzar, calia tenir en compte de cara doncs, a totes aquestes qüestions, ens apareixien 2 elements també centrals. D'una banda, el centre educatiu, com unitat en la qual doncs, s'hi desenvolupen la majoria de les interaccions i dels processos educatius que poden conduir en aquesta igualtat d'oportunitats que plantejàvem, però també, en segon lloc, la noció i la idea de territori. Una idea potent, una idea forta, una idea clau que ha sortit en el conjunt de tot aquest estudi, de tot aquest treball i que, doncs bé, a continuació també intentarem desenvolupar una mica. Quan ens preguntàvem sobre el què, és a dir, sobre el propi contingut d'aquest canvi educatiu, òbviament fèiem referència, viatjàvem cap al món del currículum i del desenvolupament curricular com un espai essencial a tenir en compte. I per últim, quan parlàvem del com i del quant, especialment d'aquest quant acabat amb T, és a dir, les condicions necessàries per al canvi educatiu, ens apareixien fonamentalment 2 grans temes. D'una banda, l'avaluació del sistema, d'una altra banda, el tema del finançament. Així doncs, hem estat aquests, com comentava en Ferran, 9-10 mesos treballant sobre aquests 6 temes i elaborant 6 documents parcials, cadascun d'ells amb una certa estructura similar. És a dir, un primer apartat amb un seguit de principis bàsics i generals sobre com s'hauria de regir un sistema educatiu que promogués la igualtat d'oportunitats en relació a aquella temàtica, i en segon lloc, doncs, un seguit de propostes concretes que, com us podeu imaginar, per cadascun dels temes adquiria doncs, una arquitectura, una estructura específica. Endinsant-nos ja ràpidament en el tema concret del territori, un dels temes que us deia centrals, una de les grans idees que ha aparegut durant aquest cicle, òbviament totes les propostes que giren al voltant d'aquesta qüestió giren al voltant de la idea de sobre com articular una oferta educativa que sigui més comunitària, més participativa en els entorns de referència de les escoles. I per tant, pensant el territori, essencialment ens portava a identificar quins factors de sistema educatiu de les pròpies comunitats, diguem-ne barris, pobles, entorns urbans i rurals en els quals es produeix i es du a terme aquesta educació, doncs com un altre element important, i també els propis centres educatius en relació a aquest territori. Pel que fa a la idea de sistema educatiu en relació al territori, apareixia una idea central, com és la necessitat d'una segona descentralització educativa, sovint comentada i des de determinats sectors de la comunitat educativa, i això ho concretàvem amb el que podem anomenar la creació d'allò que hem vingut a anomenar o identificar com les IEDs, és a dir, les institucions educatives locals. Unes noves unitats bàsiques de planificació i de gestió del sistema educatiu que amb autonomia pròpia fossin capaces de gestionar de forma participativa les diferents propostes d'educació. Pel que fa a aquesta segona lectura que us comentava en relació als aspectes del territori en tant que comunitat educativa, ens apareixia la necessitat precisament de revisar i ampliar aquest concepte, i això ho fèiem també amb una aportació original, com seria la creació del que també hem convingut anomenar els FEL, és a dir, els fòrums educatius locals, una mena d'institucions de participació real i obertes a tota la comunitat que assumirien el rol d'esdevenir l'espai de referència pel que fa, diguem-ne, a les distintes polítiques educatives que caldria desenvolupar en un territori. I en darrer lloc, pel que fa al territori, i resumint una mica en aquestes qüestions, també hi trobareu propostes pel que fa a la pròpia dinàmica de comunitària participativa d'un centre escolar, que sobretot, més enllà de fer noves propostes sobre noves estructures, el que veureu que destil·len és la necessitat d'un impuls i un enfortiment dels mecanismes de participació ja existents. Pel que fa al currículum, vèiem essencialment que pel que fa a la igualtat d'oportunitats era important el fet de millorar els processos d'interacció entre els diferents nivells de concreció del propi desenvolupament curricular, de manera que es pugui garantir que tant cultura escolar com cultura familiar i cultura comunitària puguin convergir en la configuració d'un marc simbòlic obert i flexible que no exclogui a ningú i que en certa mesura proporcioni també oportunitats per la igualtat. I com us podeu imaginar, les propostes en relació al currículum les intentem desenvolupar a partir del que seria identificar en els diferents nivells de concreció quines serien idees importants. Idees, per exemple, al voltant de l'alumnat, des d'una perspectiva de prevenir la desigualtat i de corregir la desigualtat en el moment en què aquesta apareix, la necessitat d'una bona educació en valors transversal en el marc del currículum, una idea llargament defensada, i també la necessitat d'un sistema d'avaluació que sigui autènticament formatiu. Pel que fa al professorat, destacàvem respecte a qüestions curriculars el fet d'intentar incloure, incorporar la lectura d'un currículum ampli i que en certa mesura la consecució i el desenvolupament d'aquest currículum impliqui un increment d'incentius econòmics, formatius, materials i d'equips humans. Pel que fa als centres educatius, pensàvem que era important simplificar i significar els plantejaments institucionals curriculars actuals, o dit d'una altra manera, intentar reunir, resumir en un únic document ideològic curricular i normatiu, que hem convingut d'anomenar-li el document marc de centre, que en certa mesura inclogui el que seria una idea de fons d'un únic projecte de centre en el qual giren al voltant d'ell totes les qüestions necessàries pel que fa al desenvolupament d'unes polítiques concretes per la reducció de la desigualtat. Pel que fa als temes de comunitat, destacàvem la necessitat de revisar i dotar de contingut pedagògic i coordinar totes les activitats educatives, però no acadèmiques, que es donen en el marc dels territoris i de les escoles, conjuntament amb el que són l'acció, l'activitat acadèmica que es puguin desenvolupar des dels propis centres educatius. I pel que fa a aquests propis IEDs, aquestes institucions educatives i els serveis centrals, destacàvem la necessitat de reforçar aquesta noció, veureu que totes les propostes van encaminades cap a aquest sentit, d'esdevenir autèntics suports del que podem anomenar el desenvolupament curricular en la resta de nivells. Sobre l'organització i gestió de centres, vèiem la necessitat, per tal de promoure aquesta política d'igualtat d'oportunitats, aquesta política educativa en aquest sentit, doncs de garantir les condicions adequades perquè tots els alumnes tinguin accés a les mateixes oportunitats. I això vèiem que calia fer-ho des d'una triple lectura del que vindria a ser un centre educatiu, és a dir, entenent el centre educatiu com una unitat d'acció del propi sistema, el centre educatiu com una unitat d'acció de la comunitat educativa des d'un marc més proper, social, i després també el centre com un espai d'intersecció i d'interacció entre distints serveis i recursos d'acció educativa. Per això, en aquest sentit, quan parlàvem del centre com unitat d'acció del sistema educatiu, veureu que hi apareixen propostes essencialment centrades en dos grans eixos. D'una banda, la necessitat d'impulsar i promoure l'autonomia dels centres per tal d'acostar l'àmbit de decisió a l'entorn de la problemàtica, i d'una altra banda, la necessitat d'aproximar una política de gestió de recursos humans i de desenvolupament curricular que també es correspongui amb aquesta autonomia. En segon lloc, també destacaríem respecte a aquesta qüestió la necessitat, veureu propostes al respecte, sobre reconduir, la necessitat de reconduir processos d'admissió de l'alumnat envers criteris no discriminadors. Sobre el tema del centre en tant que unitat d'acció d'una comunitat educativa concreta, apareixia la necessitat de reformular la cultura escolar des del punt de vista d'entendre l'escola com una organització que aprèn. Pensàvem que això garantia unes condicions necessàries per promoure aquesta igualtat d'oportunitats i que això hauria de veure's complementat i acompanyat d'una forma simultània per la introducció de criteris de millora del rol i la funció directiva. Un tema que ha tingut un calat important i que podreu veure reflectit en el marc d'aquesta part del document. Per últim, el centre en tant que intersecció de distints serveis i recursos d'acció educativa, doncs identificàvem a nivell diagnòstic la insuficiència del finançament, la rigidesa d'unes determinades estructures i per tant apareixia la necessitat, i veureu algunes propostes al respecte, sobre com desenvolupar una discriminació positiva en zones de, diguem-ne, risc social, en zones en les quals hi ha una certa problemàtica que una igualtat de condicions per part del propi sistema veiem que no ajuda a resoldre les dificultats o les possibles desigualtats entre l'alumnat. En relació al quart tema del professorat, en tant que agents de canvi, vèiem la importància, com comentava al principi d'aquesta part de l'exposició, d'avançar cap a un concepte ampli de professionals de l'educació i vèiem també la necessitat de trencar en certa mesura aquesta lectura que sovint fem des de la comunitat educativa de creure des d'una perspectiva lineal que un increment de recursos i un increment de formació en termes quantitatius implica directament una millora del sistema, una millora de la qualitat i, per tant, una millora de les oportunitats. Des d'aquesta perspectiva, observam la necessitat d'un canvi des d'una perspectiva no només quantitativa, sinó també qualitativa, des d'una perspectiva estratègica, i per això apuntàvem la necessitat de, d'una banda, reforçar la idea de transformar la política de suport i actualització dels professionals de l'educació. Aquí veureu que hi ha propostes que defensen la necessitat de convertir els centres de recursos pedagògics, per exemple, en autèntics centres de professorat, d'introduir mesures i criteris de promoció horitzontal per evitar la fuga dels professors més motivats, dels professors més competents de les tasques tan fonamentals i importants que són en la interacció quotidiana del dia a dia a l'aula i sobretot també de vincular, veureu propostes, la formació en el que seria una dimensió col·lectiva, grupal i vinculada especialment al que serien projectes de transformació educativa, superant en certa mesura aquesta lectura de la formació com un espai d'increment de capital cultural des d'una perspectiva individual. Respecte al tema del professorat, dels professionals de l'educació, apareixien altres idees, les veureu recollides, com la creació d'un institut de formació permanent dels professionals de l'educació, l'elaboració d'un llibre blanc de les professions emergents en educació, per tal de donar criteris que ajudin i que provoquin una certa sinergia amb el conjunt del sistema, o la necessitat d'incentivar el treball dels professionals de l'educació que se situen, com comentava fa uns moments, en zones d'atenció educativa preferent o en zones rurals. Destacaríem, per exemple, la necessitat doncs, de reformular totes les perspectives en relació a condicions laborals, d'horaris, de pressupost, salarials, de temporalitat de les places, com també de la possibilitat d'introducció d'anys sabàtics d'actualització i perfeccionament professional cada 10 anys per a cada professional. En relació al finançament i intentant ser molt breu, destacàvem òbviament la necessitat de que aquest espai, el tema del finançament, tingués un paper capital, un rol protagonista, perquè són aquests recursos els que creen aquestes condicions per a la igualtat d'oportunitats, i sobretot apareixia la idea, quan parlàvem d'això, el tret definitori del finançament en tant que una lectura des d'una perspectiva d'un finançament públic, és a dir, el valor del finançament des d'una perspectiva pública en tant que un finançament transparent, en tant que un finançament sobre el qual es rendeixen comptes, en tant que un finançament que té una clara intencionalitat d'avançar envers la reducció de les desigualtats en educació. Per això apareixien propostes, veureu recollides, com ara la necessitat d'elaborar una llei de finançament de l'educació a Catalunya, d'atendre financerament els grans dèficits actuals del sistema educatiu que totes i tots sabem i reclamem i reivindiquem, és a dir, l'oferta, la necessitat d'oferta de places públiques en el cicle 0-3 o la construcció d'equipaments escolars, la necessitat d'atendre financerament els territoris més susceptibles de concentrar per motius diversos població en situació de risc social, i també la necessitat d'arribar a establir un pacte amb el sector de centres sostinguts amb fons públics de titularitat privada. Això ja ho he comentat en Ferran, la necessitat de veure que el finançament d'aquests centres quedi subjecte, òbviament, a l'acompliment de compromisos concrets establerts en matèria de reducció de desigualtats, que la inversió del diner públic en aquesta línia realment convergeixi i faciliti la consecució d'aquests objectius d'interès públic. Això, òbviament, acompanyat d'una nova cultura de gestió del finançament, en el que podíem anomenar la dinàmica dels contractes programa, i també de programes específics de finançament per aquelles qüestions que puguin ser més susceptibles de necessitar un finançament especial, com pot ser l'escolarització de la secundària postobligatòria, la formació professional, la introducció de les noves tecnologies, el finançament de materials curriculars. Per últim, per parlar del tema de l'avaluació, dir que sobre aquesta qüestió vèiem important, pel que fa al tema de la igualtat d'oportunitats, avançar en el que seria la constitució d'un sistema avaluador que permeti realment la millora i la reflexió sobre les mesures que impulsen aquesta política educativa d'igualtat d'oportunitats. Per això ens fixàvem essencialment en tres qüestions, és a dir, qui ha d'avaluar, què cal avaluar i on cal avaluar. Sobre el qui cal avaluar, qui ha d'avaluar, perdoneu, apareixia la necessitat, veureu propostes al respecte, sobre resituar el rol i les funcions de l'actual Consell Superior de l'Avaluació del Sistema Educatiu, que vindria a denominar-se, sota la nostra proposta, Consell Superior d'Avaluació, Investigació i Innovació, depenent no tant de l'administració educativa com del Parlament de Catalunya, que és on es fa la política educativa més enllà del poder executiu. Pel que fa al què avaluar, identificàvem que respecte a una política d'igualtat d'oportunitats era imprescindible tenir en compte l'avaluació de l'educació infantil, especialment pel seu caràcter preventiu, l'avaluació de les competències durant l'ensenyament obligatori pel seu valor identificador de desigualtats, i per tant amb la necessitat de poder corregir elements en aquesta qüestió, i també l'avaluació de la formació professional per la seva estreta col·laboració amb el mercat de treball. I sobre els àmbits de l'avaluació, com us podeu imaginar, doncs apareixien també tres grans elements centrals d'avaluació: l'avaluació de centres, l'avaluació del professorat, l'avaluació de l'alumnat. Sobre l'avaluació de centres, dir-vos que trobareu propostes que van en la línia d'establir criteris d'avaluació que permetin realment situar la igualtat d'oportunitats entre els diversos centres d'un territori o del conjunt del sistema. Pel que fa a l'avaluació del professorat, veiem també necessari que aquesta avaluació serveixi per facilitar la millora i el propi desenvolupament professional d'aquests agents educatius, més enllà del possible control o fiscalització que en alguns moments sota determinades condicions es pugui arribar a donar. I per últim, i per acabar, sobre l'avaluació de l'alumnat, vèiem la necessitat d'avançar vers la construcció d'un sistema propi d'indicadors d'equitat que garanteixi la informació, que garanteixi l'obtenció d'informació pertinent per impulsar mesures afavoridores d'aquesta igualtat d'oportunitats que us comentem.
Bé, bona tarda. En els minuts que em resten, després d'aquesta llarga llista, tot i que us podeu imaginar que no hem exhaurit l'agenda encara, de les 300, però sí que em sembla més oportú, més que fer un resum del contingut concret que hi ha present en aquesta tercera part de les prioritats, més que això dic que em sembla més interessant introduir unes breus reflexions al voltant de quina és la filosofia de fons que hi ha darrere d'aquest tercer capítol i quina lògica d'establiment de prioritats hem seguit, per després simplement cloure amb algunes reflexions també al voltant de què n'esperem de tot això, una mica almenys
ho dic en nom dels coordinadors i probablement em sembla que no m'equivoco si ho dic en nom de tot el grup que hem participat en aquest treball. La primera qüestió que em sembla que val la pena destacar, fixeu-vos que en aquesta llarga llista que ara deia en Miquel Àngel, jo hi trobo a faltar les persones, i tot el col·lectiu, quan hem treballat això, hem trobat a faltar les persones. És a dir, són transformacions sistèmiques, transformacions instrumentals del sistema, i passa massa sovint, i això també el Juan Carlos Tedesco ens ho recordava, que molta reforma institucional, molta reforma sistèmica, resulta que no arriba normalment en aquells afectats que teòricament n'han de ser els principals beneficiaris. I per tant, si parlem d'igualtat d'oportunitats, hem d'identificar col·lectius. Per tant, el pas que fem en aquesta tercera part, d'alguna manera, és intentar fer un salt des del punt de vista de passar d'una lògica més sistèmica o més instrumental a identificar aquells grups socials més vulnerables i que més han de ser precisament els beneficiaris de les reformes. No és casual que aquesta tensió ara estigui present en tots els sistemes educatius. De fet, també en Juan Carlos Tedesco ens parlava de les tensions entre universalisme i focalització, és a dir, cal cada vegada més dur a terme reformes estructurals, sistèmiques, lleis d'educació, però paral·lelament intervenció focalitzada, identificant quins són aquells grups més vulnerables i quines necessitats específiques requereixen. Amb aquest objectiu identifiquem en aquestes prioritats 5 eixos de treball de desigualtats. Un torna a ser el territori, però en tant que espai que concentra determinats problemes específics de determinats col·lectius. L'altre, la gran oblidada classe social, que jo celebro que torni. El gènere, les condicions de la població immigrant i les necessitats educatives especials. Per a cada eix el que fem és identificar, en la mesura del possible, un diagnòstic de les desigualtats visibles o que coneixem, identificar també quines són, al nostre judici, les principals mancances de recerca per completar un coneixement exhaustiu d'aquell eix i posteriorment establir prioritats i fixar propostes concretes. Una segona consideració al voltant d'això, ja ho he dit, és identificació de desigualtats. Em penso que no és casual que optem per una lògica d'identificació de desigualtats. Tot sovint en política educativa trobem molta retòrica al voltant de polítiques que aparentment han d'afavorir la igualtat d'oportunitats. Si ens centrem en les desigualtats, creiem que això té un clar avantatge, té un clar valor de canvi. Sobre en quin aspecte? Per una banda, que permet que el disseny de les polítiques vagi encaminada a resoldre objectius precisos. Faig una política per combatre les desigualtats de gènere, faig una política per atendre determinades condicions de la població immigrant. I paral·lelament, això fa que les polítiques esdevinguin especialment avaluables i que la ciutadania pugui exigir molt més la rendició de comptes davant d'això. Un tercer element que està present en aquest tercer capítol, que crec que val la pena destacar, és que aquest pas dels instruments a les persones, per dir-ho així, no és un salt en el buit. No reinventem de nou quin tipus de política cal seguir, sinó que intentem després servir-nos de totes les propostes elaborades i preparades dins de les dimensions instrumentals per seleccionar aquelles que tinguin més coherència per cadascun dels eixos. D'aquesta manera ens preguntem quin millor currículum per combatre les desigualtats de gènere, quines millors polítiques de professorat per ajudar les condicions de la població immigrant, quines polítiques de concerts per combatre les desigualtats de classe. Tots aquests són elements que es reprenen, lògicament, un treball previ que acumulem i que fem servir per fer aquest capítol de prioritats. I un quart element que m'agradaria destacar és que, com el seu nom indica, aquest capítol és un capítol de prioritats, és a dir, apostem per la priorització. I creiem, i això és un valor, jo crec, no només d'aquest capítol, sinó del llibre en general, que val la pena assenyalar que el grup hagi tingut la valentia, la gosadia, digueu com vulgueu, d'establir prioritats i d'anar un pas més enllà dels debats educatius que tot sovint planen a Catalunya. A Catalunya crec que a vegades som els reis dels debats, per enveja d'altres pobles, com el poble basc, per exemple, i que està molt bé que sigui així, però almenys la meva percepció és que tot sovint en educació ens cal a vegades ser més agosarats en donar passos. Això ho és, però repeteixo i insisteixo en el que deia el Ferran abans, que no ha estat la pretensió nostra ni de tot el grup
fer l'agenda dels polítics, ni fer la política. I en aquest sentit, el que creiem que aporta especialment aquest capítol i també el conjunt de propostes és un banc de dades a partir del qual, si m'ho permeteu, s'hauria de prioritzar les prioritats i ordenar, seqüenciar, i tot això en un marc que no som ingenus en aquest sentit, l'hem d'entendre a partir d'unes determinades constriccions tant de tipus financer com de tipus competencial, que s'han d'estudiar i treballar pel canvi si cal. Una observació sobre què no és aquest capítol o què no en podem esperar d'aquest capítol, que em sembla que és important remarcar. Si identifiquem aquests 5 eixos de desigualtats és perquè considerem que efectivament persisteixen desigualtats en aquests àmbits. Segurament en podríem llistar més. De fet, vau ser objecte de debat dins del grup, quin tipus d'àmbits treballàvem i per què i quin seleccionàvem. Però no hem d'oblidar que avui dia les formes de manifestació de l'exclusió social, de les desigualtats i dels problemes educatius prenen formes molt diverses i a vegades personalment molt diverses. Això no ens ho ha de fer perdre de vista. És a dir, no exaurim l'agenda probablement de les desigualtats educatives si planifiquem polítiques per aquests 5 eixos exclusivament. Perquè a vegades les mateixes contradiccions entre els propis eixos estan presents. No és el mateix l'experiència escolar d'una nena d'origen magribí i com acumula en la seva condició de nena, la seva condició d'una minoria ètnica i d'una situació social desafavorida. I per tant, potser una política enfocada des del punt de vista de gènere cap a aquesta nena potser no és la més beneficiosa, perquè en la seva experiència viscuda de la desigualtat educativa hi planen coses molt diferents. Per això reclamem d'alguna manera també que políticament es tingui cintura i es tingui molta flexibilitat. És a dir, no cometem d'alguna manera el que podem anomenar fal·làcia ecològica d'atribuir a tots els individus les característiques grupals o les característiques del grup. I deixem-me cloure amb un parell d'observacions sobre què esperem o què creiem que ha de venir després. Ha estat repetit diverses vegades la idea d'incomodació, la idea de renúncies, i això efectivament és així. I tan important com això és evidentment la idea de diàleg. La nostra satisfacció seria que aquest text sigui llegit, debatut, tractat, estripat, si cal, però per diferents agents de la comunitat educativa, pels actors polítics per descomptat també, i que servís efectivament per adquirir compromisos col·lectius. Deixeu-me afegir en tota aquesta llista la veu dels afectats, també. Tot sovint a vegades dissenyem polítiques sense escoltar-los prou. I si hem de dissenyar polítiques per combatre desigualtats i gent que les pateix directament, em sembla important que incloguem això en la llista. I finalment, tenir molt en compte en aquesta agenda política que nosaltres interpretem que pot sortir d'un banc de propostes, d'un banc d'idees de prioritats, és no oblidar que les desigualtats, i més ara i avui, són canviants, són dinàmiques, de forma accelerada a vegades, i que l'observació permanent és necessària. No estaria de més que entre tots plegats construíssim observatoris de les desigualtats educatives a Catalunya, que siguéssim capaços de no perdre de vista que les formes que estructuren desigualtats en la societat són canviants i modificades de forma contínua. I precisament per aquest canvi, per aquesta celeritat a vegades en els canvis, és quan és més important la política, precisament. Crec que coincidireu amb mi que en els darrers anys hem anat a cop de llei. I probablement ara no hi ha més remei que anar a una altra vegada, a un altre pas, a un cop de llei més, ens agradi o no. Però això és massa, diguéssim. No? Hi ha espais on el que cal és construir consensos, especialment, i que després hi hagi molt marge per la política. Unes normes fonamentalment bàsiques que estructurin què ha de ser i com ha de ser el sistema educatiu, i a partir d'aquí la possibilitat de donar veu a la política i al màxim marge d'actuació per l'acció política. No voldria cloure, i ara parlo sí en nom de tots tres, sense esmentar uns breus agraïments a tot el que ha fet possible la producció d'aquest llibre. Per descomptat, vull agrair la possibilitat de que se'ns ha donat avui de presentar aquest treball a tothom, i vull agrair especialment, per una banda, la Fundació i el seu director, en Jordi Sánchez, per la valentia i la iniciativa com una fundació independent de tirar endavant una iniciativa d'aquestes característiques. Vull agrair molt especialment a tots i cadascun, i volem agrair en nom de tots tres, a tots i cadascun dels membres del grup, tot i les esmenes arribades fora d'hora, la insistència, la participació, la quantitat de feina que hem construït plegats, em sembla que ens anem de felicitar tots plegats. I finalment, deixeu-me l'única personalització que vull fer aquest vespre aquí, va dirigida a una persona que, si aquest llibre ha estat possible, ha estat gràcies a ella i al seu suport, que és la Mercè Chacón. Moltes gràcies, Mercè.
Molt bé, doncs gràcies per fer una cosa que és impossible, que és en menys d'una hora intentar transmetre idees clares a gent que no ha llegit encara aquest document, no? En qualsevol cas, jo crec que l'esforç ha estat molt ben assolit i que heu aconseguit una molt bona presentació, probablement densa i probablement confusa, en el sentit de que és una pluja intensa en molt poc temps. Ara el que cal és que això es canalitzi correctament i que no provoqui allò inundacions excessives que ens distorsionin el debat. Dit això, per descomptat, el document el teniu accessible per poder-lo treballar, però ara, com és també habitual, obriríem un torn que no m'atreviria a dir tant de preguntes sobre un text que és difícil que pugueu preguntar, en tot cas comentaris que vulgueu fer, el que cregueu oportú. Tenim uns 25 minuts per destinar en aquest espai i, si us sembla, faríem un primer torn de 3-4 preguntes que després la taula recolliria, si observacions i si hi ha comentaris a fer des de la taula respondrien, i en funció del temps que ens quedi es obriríem un segon torn. Ningú s'anima? On?
Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra conferència, ha sigut molt interessant. El que passa que, bueno, jo vinc del món dels museus, no sóc professor, llavors m'agradaria saber, ja que tinc uns experts aquí davant, quines polítiques penseu que des de l'àmbit dels museus podem establir amb les escoles, perquè el problema que tenim en molts museus d'ara de Barcelona és que quan ve gent, sobretot immigrant, tenim problemes d'exclusió, no? Ja inclús amb el propi públic. Clar, suposo que aquest llibre es basa molt en l'àmbit escolar, no? Però és que en l'àmbit de museus o de l'educació no formal també tenim problemes bastant greus. Llavors, si ara en 5 minuts no sé se us acut alguna política que podríem utilitzar o... No sé. A veure, ja que tinc el professor...
Pot ser interessant el debat per poder-ne parlar entre tots i totes.
Aquí davant, sisplau, a primera fila hi ha una altra persona.
Bé, a veure, no ho han llegit, per tant és molt difícil opinar i valorar, però hi ha una cosa que en el discurs que ho he anat dient sí que m'ha fet pensar, que hi ha sigut el primer principi dit el Ferran, que és el de l'estabilitat. A veure, això és un concepte que s'està dient els darrers anys, sobretot donat els canvis polítics, els canvis curriculars, els canvis de tot tipus, i s'està demanant això, estabilitat. Però jo no sé si ens hem de preparar, o sigui, si el sistema educatiu i si les propostes han d'anar a estar preparats, perquè el canvi és inevitable. No sé si m'explico bé, vull dir, a veure, el canvi en tots els sentits. Vull dir, ja sabem que el que es va planificar el juny en moltes escoles, al setembre ja no serveix. Els currículums canviaran, els partits polítics canviaran, els continguts canviaran perquè el coneixement varia. Els instruments, els ordinadors, els programes que servien fa un any ja no serveixen l'any següent. No creiem que han d'haver-hi propostes per estar preparats per anar canviant? Estan d'acord en que ha d'haver-hi alguna cosa general de consens, però que potser el discurs que hem d'anar fent és d'estar preparats pel canvi més que no pas de pensar en una estabilitat que jo crec que és totalment utòpica en el moment present.
La difusió del document aquest que heu treballat tant i heu estat un any aquí treballant-hi també quedarà a un nivell potser que no arribarà a tothom. Hi haurà exclusió en aquest cas. O sigui, podrem llegir-lo, podrem veure'l, podrem tots els agents. Jo sóc estudiant i estic intentant entrar en el món educatiu. Podrem saber les propostes que esteu fent vosaltres perquè des de potser la base fem una mica de...
Taula a la taula.
Problemàtica específica d'uns equipaments culturals com són els museus i en certa mesura doncs, quina relació doncs, o com des del sistema educatiu es podia posar una mica a l'engranatge per tal de solucionar aquestes temàtiques. Jo en aquest sentit recordaria que en el conjunt de propostes que hem enumerat hi havia unes idees força que apareixien al voltant de la noció de territori, és a dir, d'intentar repensar el que és l'educació més enllà de l'ensenyament i de situar-la en entorns concrets en els quals d'alguna manera hi ha una certa unitat de convivència, barris, pobles, ciutats, etc. Per tant, diguem-ne, en el que seria el marc d'aquesta hipotètica IEL, institució educativa local, en la qual, diguem-ne, s'entén que el sistema educatiu és una xarxa articulada dels diferents equipaments i recursos educatius del territori, no? I amb un comandament i un projecte més o menys coherent i coordinat. En el marc del que serien els FEL, els fòrums d'educació local, fòrums educatius locals, en els quals hi tindrien veu i participació activa doncs, responsables o persones que serien d'aquestes institucions com poden ser els museus, però d'altres que també poden tenir una funció educativa en aquest sentit, pensem que és la manera d'anar, en certa mesura, trencant, no?, aquests encotillaments i aquests tancaments i exclusions entre institucions que totes pretenen i promoure, no?, el desenvolupament de la ciutadania i una certa visió de valors i una certa manera d'educar el conjunt de la societat que li pertoca i que, per tant, aquesta connexió i aquesta articulació aniria en benefici de superar totes aquestes problemàtiques i totes aquestes qüestions. Seria una mica el tema per aquí.
Sí, jo voldria respondre... Perdó. Jo voldria respondre a la segona qüestió a la qual s'ha parlat sobre el tema de l'estabilitat, no?, i la necessitat de que nosaltres diem que la política educativa hauria de ser més estable del que ha estat fins ara i com això es pot fer compatible amb la sens dubte necessitat de tenir un sistema educatiu flexible que s'adapti en els temps. A veure, en primer lloc, jo crec que, i també s'ha dit en algun moment, jo crec que els educadors, els que treballem, podríem dir, en persones i que estem preocupats mínimament pel món que ens envolta, hem de tenir un cert grau d'utopia. Vull dir, jo amb això no hi vull renunciar i jo crec que és bo que els educadors no hi renunciem amb això, a l'informe de l'OSS de l'any 96, en recordeu-se, que és un informe emblemàtic, deia l'educació una utopia necessària. Jo crec que tenir un cert grau d'utopia és important i això aniria lligat amb allò que jo deia de que la política educativa hauria de tenir un punt de valentia política, d'atrevir-se a anar una mica més enllà de lo que normalment podríem dir és políticament correcte, no? Bé, en aquesta perspectiva, i ja et dic, situats una mica en aquesta perspectiva, jo crec que evidentment el sistema educatiu ha de ser flexible, s'ha d'adaptar en els canvis de tipus curricular, en les demandes socials que hi ha respecte als centres educatius, etc.
Però jo crec, i quan dic jo, crec que això ho enteníem bastant tot el grup que vam treballar sobre aquest document, és necessari que s'arribi a certs acords de principis i de fons en el sistema educatiu. I que aquests acords no puguin estar sotmesos a que ara resulta que governa no sé qui o ara governa no sé quantos. Per exemple, el tema dels concerts en respecte als centres privats. Home, jo crec que seria molt bo que s'arribés a una política consensuada respecte a aquest tema. No pot ser, enteníem nosaltres, que ara resulta que si governa un partit o si governa un altre, comencen a haver-hi doncs, canvis en el sistema de concerts. Perquè això, l'única cosa que fa és desconcertar a la població. Mai pitjor dit respecte al tema dels concerts. Per tant, el que s'hauria de fer és arribar a alguna mena de pacte de fons en el sistema educatiu que permetés donar estabilitat amb això. Un altre exemple, en temes de professorat. I creiem de veritat en que el professorat, les condicions laborals del professorat de pública i de privada han de ser les mateixes? Sí o no? Si creiem que sí, mirem d'arribar a un acord de tal manera que això també no estigui sotmès al canvi constant de si ara governen uns o governen uns altres. Temes de, per exemple, transparència de l'administració pública. Defensem la idea de que l'administració pública està al servei de la ciutadania i que per tant ha de rendir comptes a la ciutadania i que per tant els processos que engega, les estratègies que engega, les avaluacions que fa, etc., han de ser transparents, i estem d'acord amb això? Perquè si estem d'acord amb això, llavors, bueno, doncs això seria molt bo pel sistema, perquè això voldria dir que per tant estem en una societat més madura i més democràtica. Nosaltres entenem que hi ha un seguit de coses que són de fons, que són aspectes una mica nuclears del sistema educatiu, que poden ser perfectament consensuats. I aquest ha estat una mica el nostre esforç en aquest grup de 40 persones que d'alguna forma demostrem, bueno, doncs que s'ha de renunciar, evidentment han hagut renúncies. Jo us dic una cosa, jo en fi he estat coordinador com els meus dos companys d'aquest grup. Jo personalment, si tingués de signar-les com a Ferran Ferrer, no signaria totes i cada una, com passa amb una bona part dels que estan en el grup. Però en conjunt són propostes atractives, són propostes amb les quals tots hi estem d'acord. I aquí hem tingut de fer renúncies, perquè aquí qui signa no és Ferran Ferrer, ni és Xavier Bonal, ni és cadascun dels que estan en el grup. No són les propostes que cadascun de nosaltres hauríem fet, però són les propostes que fem entre tots. I són les propostes sobre les quals ens podem posar tots d'acord, no? Amb renúncies concretes. Bueno, per què aquest esforç, que jo entenc que és un esforç de civisme, que fa la ciutadania, que fa gent que té motxilles professionals, com deia molt bé abans en Jordi Sánchez, no? Que té motxilles professionals diferents, que té motxilles ideològiques i trajectòries diferents, per què aquest exercici que nosaltres hem fet no ho poden fer els partits polítics? Llavors em direu, home, és que això és més complicat. Bueno, ja estem d'acord que és més complicat, però és que si no avancem en aquesta línia tindrem un sistema educatiu que anirem canviant a mesura que vagin governant uns o vagin governant els altres. Jo crec que es fa necessari un esforç en aquest sentit. En aquests temes de fons, nosaltres som conscients que en tots els temes no s'hi posaran d'acord els partits polítics, però home, si es creés un clima que permetés arribar a aquests acords i a que quan es tinguessin d'introduir reformes hi hagués més consensos de la que hi ha hagut fins ara, de que no es fessin lleis contra no sé quin partit o quina llei contra un altre partit, doncs les coses evidentment entenem que anirien molt millor. I som conscients que potser pèl d'utopia en tenim, però ja dic, em sembla que és important que també la tinguem.
Jo simplement potser afegir només en la pregunta que feia en Joan des d'allà al fons, sobre, si no l'heu escoltat, era al voltant una pregunta semblant que en Ferran parcialment ha contestat, sobre no és ingenu o no és utòpic pensar que es pot aconseguir una determinada estabilitat en el sistema quan estem assistint a batalles polítiques constants. Part de raó tens, evidentment, no? I no ho nego. Ara bé, també és curiós que aquí vam estar amb una llei del franquisme entre l'any 70 i l'any 90, des d'un punt de vista de canvi de l'estructura del sistema, no? i canvis polítics n'hi havia hagut. És a dir, que segurament la manera en com s'ha agafat el sistema educatiu pels peus i se n'ha fet ús polític en els últims anys ha estat especialment preocupant. Llavors, en el sentit que ara comentava en Ferran, em sembla que és especialment important que algunes bases canvin. I per afegir-hi, i m'ha agradat molt aquest paral·lelisme que feia, no? És a dir, nosaltres hem estat capaços tenint motxilles diferents. Em sembla que com més capaços siguem de fer copartícip a la ciutadania de que aquell és el seu sistema educatiu, no és el sistema educatiu només del país en tant que administració pública, segurament el grau de desgast polític que suposaria canviar-lo potencialment seria molt més gran i algú s'ho pensaria dues vegades. Si d'alguna manera hem assistit a canvis també jo crec tan constants en el sistema educatiu recentment és perquè hi ha hagut una desactivació notable des d'un punt de vista de la mobilització de la ciutadania de fer-hi front, o no hem estat prou efectius en fer-ho potser a vegades.
Sí, molt ràpidament, no? A la pregunta que apuntaves tu sobre què en farem ara d'aquest document, no? Permeteu-me un tema que no, jo crec que no ha dit cap dels tres ponents ni tampoc jo quan he fet la presentació, però que és un aspecte important. Aquest document no pretenem que sigui la nova Bíblia de res. Ho dic perquè cal ubicar la funció que li volem donar en aquest document. És a dir, crec que per descomptat la Fundació Jaume Bofill com a tal, però m'atreviria a dir que cap de les persones que han estat participant en aquest seminari han entès la seva feina i el resultat com un treball a defensar a capa i espasa en totes i cadascuna de les futures discussions que hi haurà amb el tema educatiu. La idea no és tant cada una de les 300 propostes com la diagnosi que ha acompanyat prèviament aquestes propostes, que ha constatat l'existència d'uns problemes i que després, amb voluntat, amb ganes de provocar, amb ganes d'incomodar i amb ganes d'aportar noves idees o de recuperar-ne, com algú ha dit, d'antigues, s'han fet propostes per millorar la situació que s'havia diagnosticat. Per tant, l'objectiu últim, insisteixo, no és tenir un document tancat que serà la plataforma de no sé què per fer no sé quantos, sinó obrir un debat amb el màxim de llum, de transparència i d'implicació social a l'entorn de l'educació. En un moment on a més entenc que se'ns convida a la societat a fer-ho, perquè les institucions públiques que tenen l'obligació de concretar la política obren les portes en aquest debat. Per tant, el document vol ser una aportació en aquest debat, vol ajudar a discutir. Si finalment d'aquí passem de 300 a 20 i no s'assemblen en res el contingut d'aquestes 20 amb el que estava escrit, ens és igual, el que importa és que realment hi hagi un procés col·lectiu. Com ho farem? És evident que la Fundació vol continuar amb aquest tema perquè creiem que el resultat s'ho val i per tant no tenim encara definit el com, però sí que tenim clar dues coses. Una, volem apropar aquest debat a tots els agents que estan en el món educatiu i per nosaltres quan parlem dels agents educatius no parlem dels agents escolars sinó dels agents educatius, dels que en són conscients que formen part del món educatiu i dels que per nosaltres en formen part i encara no en són conscients, i per tant aquí és una tasca, un repte bastant gran, i creiem que això ho hem de fer tant en un àmbit territorial, és a dir, això no pot ser un debat barceloní i per tant hem d'intentar trencar els comportaments que habitualment tenim, és a dir, ja està, hem fet aquest llibre, hem fet aquest acte i ens quedem tan amples i ahir vam fer una roda de premsa i l'hem enviat a la consellera, en els grups parlamentaris i mira, i a la regidora de Barcelona, perquè Barcelona és important, no? Doncs intentarem fer més que això, per tant, al territori, i intentarem fer també presentacions sectorials per poder fer el que és discutir amb agents directament implicats en les propostes, doncs debatre-les i implicar-los. Doncs segur que el professorat i els seus representants tenen moltes coses a dir, segur que els gestors de centre també, segur que associacions de pares i de mares també, i així poder-ho anar fent, no? El document, per descomptat, està disponible, està editat en un llibre, no sé si acabarà estant o no obert un espai de debat virtual, no ho sé, això no ho sé, però en qualsevol cas si algú té propostes doncs seran molt, molt benvingudes, perquè realment la voluntat és socialitzar en el millor sentit la feina i l'esforç fet. Bé, res més, són les 9. Permeteu-me un últim comentari, a part d'agrair lògicament als autors la presentació que han fet i sumar-me a tots els agraïments que ha fet en Xavier Bonal, dir-vos que el cicle de debats d'educació té ja una nova convocatòria que em sembla que la teniu amb un targetó vosaltres. Serà el proper dia 21 d'octubre, per tant d'aquí 3 setmanes, amb la professora Cecília Breslavski, que és actualment la directora de l'oficina UNESCO en temes d'educació, que probablement per la gent que treballeu en el camp educatiu és una persona coneguda, una persona que la tenim a prop en tant que treballa a Ginebra, però que no és habitual poder-la tenir tan a prop en un espai de debat. I dir-vos una última anotació important, que contràriament al que ha estat habitual, que aquests debats es fan al Centre de Cultura Contemporània, per un motiu d'agenda d'espais, el debat amb la professora Cecília Drabzavski es farà a la Casa de la Caritat, és a dir, a la porta del costat. Això és el carrer Montalegre número 5, doncs anirem al carrer Montalegre número 7. Per tant, que no feu com jo, que me n'he anat avui a la sala del Mirador, doncs aneu directament al lloc on tocava, i agrair-vos doncs la vostra assistència i animar-vos a ampliar aquest debat i enriquir-lo. Gràcies.